migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan considerem que hi ha un entorn digital segur? És una de les obsessions que darrerament tenim els pares, que els seus fills no tinguin un accés controlat a webs de contingut per adults i d'altres qüestions, perquè aquesta només seria la punta de l'iceberg, perquè quan parlem d'entorn digital segur parlem de moltes altres qüestions, com per exemple, i sobretot de xarxes socials, contacte amb persones desconegudes, missatges que van i venen de persones que no coneixes, que no saps qui hi ha allà darrere, tot això entraria dins de l'entorn digital segur. No sé si es podrà fer una cosa així. Jo suposo que hi ha només una paraula que al final anem a parar aquí, i és educació. L'entorn digital segur passa per el sentit comú. Passa per no clicar on no has de clicar i no descarregar-te el que no t'has de descarregar. Ho dic així, és molt genèric i dius, vale, gràcies Cruz per la informació. Però és cert, no podré posar ara mateix exemples. La fotografia de... No, vigileu, hi ha coses que el sentit comú diu que igual aquí no he de clicar. Amb els nostres petits passaria igual. El que passa és, a més, que són natius digitals. Això què vol dir? Cal una educació. I l'educació no només ha de venir per part dels pares donant exemple, sinó també als col·les. Als col·les. Ja triguem a posar una assignatura clara d'entorns digitals segurs i d'aquestes qüestions que van relacionades. No sé quin nom podria tenir. És igual, hi ha moltes més pensants que cobren per això, per posar títols magnífics a assignatures. Però que serveixi pels que els petits facin un bon ús d'una eina com és el mòbil, com és l'ordinador. Sembla mentida que encara estem parlant de tot això. Avui parlarem d'entorn digital segur. I sobretot, quan considerem que hi ha un entorn digital segur. Benvinguts a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I si us he d'explicar el temps que ens espera, doncs aquesta tarda temperatures més o menys no s'esperarà gens de precipitació, evidentment. La temperatura màxima semblant a la d'ahir, lleugerament més baixa cap a ponent, pel tema de les boires, que seria el més destacable. En tot cas, aquesta tarda la boira cap a ponent, cap a la Noguera, cap al Segrià, tota aquesta zona, una boira persistent i que demà dimarts pel matí la tindrem també molt present. A més, per tota aquesta zona començaran a treure el nas núvols, molts núvols, un cel tapat que s'anirà tapant sobretot al llarg del dia de demà dimarts, i a la tarda el trobarem molt tapat. Serà pluja? No, no serà pluja. De fet, passarà sense pena ni glòria, igual algun plugim d'humitat, però res destacable, en tot cas. Serà un cel cobert que començarà, doncs, marxarà. I el dimecres tornarem a tenir sol, temperatures elevades pel que toca per l'època. De fet, el canvi, i les boires, evidentment, el canvi s'espera de cara a dijous. Vespre, nit, matinada de dijous a divendres és quan esperem un canvi i pluges. Començaran a treure les pluges i sembla que divendres, dissabte... Fixeu, estem a dilluns, estem parlant del cap de setmana. Així estem amb aquest anticicló. I sembla que de cara al cap de setmana sí que podríem esperar pluges més generalitzades i després ja vindrà una bossa d'aire fred que farà baixar les temperatures de forma acusada per posar-nos en el que tocaria per l'època de l'any. Sembla que serà un cap de setmana de carnestoltes passat per aigua. Dóna aquesta sensació. Haurem d'esperar a veure com de generalitzades seran aquestes pluges. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, José Luis. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació viària ve perseguida per un parell d'avaries, un accident i la retirada d'un vehicle accidentat. Comencem pels avariats, que estan a la comarca del 245, a Sant Boi del Llobregat, en sentit Barcelona, un carril tallat, i a l'eix transversal, a la C25, a Santa Coloma de Farners, en sentit Lleida, on també hi ha un carril tallat. En el cas de l'accident, a Sant Adrià, un altre carril tallat, en sentit Barcelona, i per tant demanar-vos cautela, i s'està retirant un vehicle que ha patit un accident a Badalona, cap a Barcelona, i un altre carril tallat. Per tant, molta cautela en aquests punts, on s'està treballant sobretot per tornar a la normalitat a les vies, a la resta de situacions de vies i carreteres. Hem de dir que la situació viària de moment és tranquil·la. Molt bona tarda.
Cuida't molt, que tinguis un bon dia, Sílvia.
Gràcies.
I mireu, per cuidar-nos, el Plan 1-2-3, el Laboratorio Clinitec, con el Plan 1-2-3 nos ayudan a cuidarnos. El que deia la Sílvia de cuidarnos, doncs, ya llevan ya más de 10 años de éxito ayudando a miles de personas a bajar de peso, deshincharse, eliminar toxina, depurar en solo 3 pasos. Tenemos las pautas, los consejos de Enriqueta, que es experta en dietética para bajar de peso y volumen. Y en solo 3 semanas, Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Efectivamente, nuestro método es ideal para adelgazar sin esfuerzo y combatir la celulitis, la flacidez, las estrías, la barriga, incluso la papada, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio. Es totalmente natural, compuesto a base de plantas, vitaminas y minerales, evidentemente con registro sanitario y código farmacéutico, y no son batidos. Seguimos comiendo y está recomendado por cientos de expertos y clientes.
Y en solo 3 semanas, con pautas muy sencillas, sin dieta estricta, sí. Además es muy fácil de tomar los jugos de naranja, piña, las cápsulas captagrasas, fácil, es apto para todos, incluso si eres celíaco, hipertenso, diabético y deportista, sí, también, para adelgazar. ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Pues mira, la primera semana limpiamos el sistema digestivo y ya perdemos más de 3 kilos, bajas volumen muy rápido con los sobres de piña que son depurativos.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Pues para que nos desaparezca ese hinchazón de barriguita, renovar la flora, tomamos los sobres con sabor a naranja, bajamos de talla, centímetros y eliminamos el estreñimiento.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Pues rematamos con las cápsulas captagrasas y saciantes, un potente activador del metabolismo para que nos permitan bajar de peso sin perder la masa muscular y sin efecto rebote.
Efectivamente, llama ya al 650-51-52-53 y además llévate gratis con el Plan 1-2-3 el podómetro para que controles tu pérdida de peso, más 3 infusiones, que es la detox, la lipo y la drena, y la caja de galletas dietéticas psicológicas que yo siempre voy pidiendo. Esto ya va por delante. Así que depúrate, desintoxícate y consigue bajar ya 2 tallas y de 3 a 7 kilos antes de primavera, que está ya aquí a la vuelta de la esquina y con este tiempo más todavía. En solo 3 semanas, 650-51-52-53. Oye, yo no quiero presionar, ¿y si añadimos algo más?
Claro, tú ya has puesto 3 regalos a los clientes de COPE.
Yo me he puesto la iniciativa ya.
Cruce,
venga, adelante.
Si llaman ahora van a tener también gratis la faja adelgazante efecto sauna y correctora de postura de espalda, que es una maravilla para esa barriguita, para eliminar los michelines, y que la puedes utilizar en casa, en el trabajo, paseando o en el deporte. Y vamos a repetir el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte sin compromiso. El Plan 1-2-3 es económico y en 3 semanas vas a perder de 3 a 7 kilos. 650-51-52-53. Y mira que es fácil el número, Enriqueta, ¿eh?
Bueno, pues como el plan, igual que el plan, con el plan vamos a decir adiós a la barriguita, al sobrepeso, vas a ver cómo controlas también el azúcar, el colesterol, la hipertensión, si tienes tiroides, porque por fin vas a conseguir perder peso, vas a depurar tu organismo. Y vamos a recordar que no tienen hoy 3 regalos, sino que tienen 4 súper regalos, El podómetro, las infusiones, la caja de galletas y esta faja sauna, que es una auténtica maravilla. El plan, si llamas y lo quieres, lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio o donde tú quieras, por mensajería y sin gastos de envío. Y voy a repetir ese teléfono que es tan fácil. 650-51-52-53.
650-51-52-53 y ya mañana puedes empezar a perder peso. Peso no. Si pierdes el piso sería otra cosa que ya sería otro tema muy, muy diferente. Empezar a perder peso. Enriqueta, moltes gràcies, patonets, patonets.
Molt grans per tu també,
Patonet,
molt gran.
Adéu. I de seguida parlem d'aquesta talla baixa que estàvem parlant i sobretot d'aquesta pressió social amb la Yolanda Canales. Com estàs? Benvinguda, Yolanda.
Molt bon dia.
De seguida en parlem de tot això i, a més, els nanos, pobres, han de rebre aquesta pressió social, sobretot al col·le.
Sí, perquè imagina't que ets el més petitó de la classe, no? Això, si ja és complicat en els adults, en els nens, que de vegades són...
Cruels.
Cruels.
Sí, aquesta és la paraula, eh? Crueltat. Ho farem amb inconsciència, però amb crueltat en aquest cas. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Oye, si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, pues me lo creo, es que me lo creo, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, es que no puedes parar de llamar. Oye, un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales, o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. Oye, ¿y tú? ¿Eres ya de Legalitas? Pues ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Están a un paso de la final de la Copa del Rey y solo puede quedar uno. Este martes desde las 8:30 de la tarde.
Tiempo de juego.
La ida de las semifinales de la Copa en COPE.
La Copa en COPE.
Mallorca, Real Sociedad.
Hoy partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs sí, la talla baixa dels nanos s'ha convertit en un motiu recurrent de consulta pediàtrica i, a més, uns perquè ja és per genètica, però d'altres és per problemes d'hormona de creixement o per alguna malaltia. Yolanda Canales, com ho tenim això?
Doncs efectivament, està entre les 4 o 5 consultes, no?, de la talla baixa als pediatres i sobretot als endocrinos. I efectivament, de vegades hi ha una qüestió genètica, però en altres casos hi ha altres factors, com un endarreriment en el ritme de maduració, simplement el que, com es diu popularment, no?, que han fet el canvi, fan el canvi una mica més tard. Però també hi ha altres causes patològiques, com problemes a l'embaràs, que provoquen que els nens neixin petits per a l'edat gestacional. Altres tenen dèficit de l'hormona del creixement o altres malalties com la celiaquia o algun tipus de cardiopatia congènita. També poden influir alguns medicaments que fa que s'estanqui el creixement, com per exemple l'ús de corticoides que no ajuden. S'han de fer proves i a partir d'aquí, doncs, en funció de si es té o no, per exemple, dèficit de l'hormona del creixement, doncs, es decideix si cal administrar aquest tractament al nen. Però atenció, perquè això no és tens dèficit o ets talla baixa i ja de per si tens hormona. No. S'han de passar, com deia, unes proves i anar per un comitè mèdic que ha de decidir cas per cas. O sigui que pot ser nens que tinguin talla baixa però no se sàpiguen què l'està provocant, doncs aquests nens que es quedin fora. I és que és un tractament que no és barat, eh? Són 7.000 euros de mitjana, tot depèn, de, evidentment, de la dosi. I aquí doncs també hi ha, no, doncs, aquest debat. I tot bé perquè s'han fet abusos, de vegades d'adults, perquè ajuda a millorar la massa muscular, també diuen fins i tot que el coeficient intel·lectual, i el que diuen, no?, que els abusos porten aquestes qüestions. Per cert, que l'hormona no es pot dispensar en una farmàcia normal, sinó en la farmàcia hospitalària.
El que sí que necessiten tots és ajuda psicològica, molts d'ells. Parlem precisament amb la psicòloga Esther Montecinos, de l'associació Crecer. Esther, buenos días, bienvenida.
Buen día, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros, Esther. Esta presión social sobre los chicos de talla baja, ¿cómo les afecta en principio?
A ver, si consideramos que lo más importante para un adolescente o para un niño es la autoestima, la confianza en sí misma, la socialización y el creer en sí mismo, psicológicamente puede ser un impacto bastante fuerte, ¿no? Más que nada porque al final, si no en ese momento, más tarde brota esa consideración, ¿no? Porque al final para ellos es importante que le consideren, para ellos es importante sentirse implicados en la sociedad, para ellos es importante tener su autoestima y su confianza. Si no le cuidamos eso, al final, pues va a ser un impacto psicológico bastante grave.
¿Cómo se lo toman? O sea, a partir de aquí, ¿qué soluciones puede haber psicológicamente hablando? ¿Cómo se les reconforta o cómo se les dice, no, la estatura no tiene tanto que ver con la autoestima?
Empoderándolos, porque al final ellos lo que necesitan es una guía para que les haga sentirse fuerte y resiliente, que se nos olvida mucho esa palabra. Al final, trabajar el empoderamiento y la resiliencia es muy bueno para ellos porque se van a ver capaces de llevar a cabo su vida, sus actividades de vida diaria.
Claro, hay un porcentaje de los niños que de baja estatura que tienen un déficit de una hormona del crecimiento, o por enfermedades en este caso, ¿no? ¿A estos niños se les aplica un tratamiento psicológico diferente?
No, a no ser que traiga alguna patología colateral psicológica, como no lo sé, como puede ser un TOC, puede ser otro tipo de trastornos de ansiedad o algún trauma, pues a lo mejor se deriva el tratamiento por ese camino, ¿no? Pero en sí, ellos lo que necesitan es aceptación, aceptación, aceptación y aceptación.
Esther, igual me meto un poco en tu vida privada, porque tú hablas en primera persona, o sea, a ti te pasó una cosa así.
Sí.
¿Cómo lo viviste aquello? Ahora que ya sabes, ya estás empoderada y ayudas a otros chavales, ¿tú cómo lo viviste?
A ver, lo primero que tengo que agradecer que la gente que estaba a mi lado fuera muy avispal, ¿no? Entonces, creo que al final el médico me dijo, asociación, me dijo, tratamiento, porque al final no olvidemos que este tipo de tratamiento es multidisciplinar. Entonces, yo lo viví bien, porque al final entendí que era yo la que tenía que poner límites si algún niño se metía conmigo. Era yo la que tenía que valorar con quién quería estar y con quién no quería estar. Era yo la que tenía que definir mi futuro, mi bienestar, y al final, pues, tiré por esos derroteros, ¿no? Me ayudaron mucho en la asociación, me ayudó muchísimo encontrar un psicólogo, y entonces, pues, a raíz de ahí también quiero enviar ese mensaje que con una ayuda y con ilusión y con un pensamiento más positivo, pues al final lo negativo no es tan negativo.
Claro. Imagino que esta experiencia te está ayudando, ¿no?, a echar una mano a los chavales que vienen a la asociación.
Muchísimo. Porque al final es eso. Idealizan a personas que al final no tienen que idealizar. Quiero decir, hoy tenemos muchísimas redes sociales. Tenemos muchos posts chulos. Sí. Tenemos muchas fotos chulas. Pero es que al final no es tan real lo que uno ve. Y entonces tenemos que trabajar muchísimo la idealización.
Ajá. ¿De cuántos se acaban recuperando, psicológicamente hablando, totalmente? ¿El 100%? ¿Hay alguno que tenga algún que le cueste más?
Puede ser, porque dependiendo de cómo le afecta, ¿no? Porque a lo mejor la inteligencia juega un factor bastante grave, dependiendo. No lo sabemos, pero es integrarse es cuestión de voluntad, ¿no? Y si uno tiene voluntad, se lo supera claramente.
Claro, luego no sé si cuántos de estos niños pobres tienen que sufrir, no sé, frases tipo renacuajo, come más, no sirves para jugar a fútbol, ese tipo de cosas que los niños a veces tienen una maldad dentro del cuerpo que es una cosa.
Por eso decía que al final el tratamiento del TARNEC tiene que ser multidisciplinar, porque claro, también el centro educativo tiene que prevenir ese tipo de actitudes de bullying y promocionar una calidad educativa y de relación entre los alumnos sana. No podemos estar diciendo, no podemos prevenir, no podemos estar promocionando si no prevenimos primero, porque al final es como parchear, ¿no?
Pues Esther Montecinos, psicóloga de la Asociación Crecer, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
COPE Catalunya y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues d'aquest dilluns, dia 5 de febrer. És el moment de destacar els titulars de la jornada d'avui amb el Carlos Osada. Carlos, com estàs? Benvingut.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, en marxa ja l'Audiència de Barcelona, un dels judicis més mediàtics i més esperats d'aquest any. Des d'avui fins dimecres veurem assegut a la banqueta dels acusats l'exfutbolista del Futbol Club Barcelona, Dani Alves, acusat presumptament d'agredir sexualment una noia en el reservat d'una discoteca de Barcelona. Fiscalia demana 12 anys de presó després que les parts no han arribat a cap acord. La vista ha començat amb les qüestions prèvies. La defensa ha sol·licitat l'anul·lació del judici alegant que Alves no ha tingut un procés just. El tribunal, en canvi, ha decidit seguir endavant amb el judici contra Alves, que declararà l'últim dia. Ara ho estan fent els testimonis i també en aquests instants la víctima dels fets. Anirem fins a la Comunitat Valenciana, perquè la Comunitat Valenciana i la seva solidaritat arribaran a Catalunya per pal·liar el problema de la sequera. Està confirmada aquesta solidaritat. Amb el vistiplau del president valencià Carlos Mazón, la ministra de Transició Ecològica Teresa Ribera i el conseller d'Acció Climàtica David Mascort han assegurat que si la sequera s'allarga fins al mes de juny vindran cap a Barcelona dos vaixells amb aigua potable des de la desalinitzadora de Sagunt, a la Comunitat Valenciana. Rivera i Bascor s'han reunit aquest matí a Barcelona per concretar també que el govern central pagarà l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera i la construcció d'una nova a la zona de Cubelles i de Foix. I estarem a Girona amb una notícia entre curiosa i preocupant, perquè des que el copaire Lluc Salellas està al capdavant de l'alcaldia passen coses molt estranyes a la ciutat de Girona. Ara hem conegut que l'Ajuntament ha denegat la llicència per obrir una discoteca a la zona del Pont de la Barca perquè al costat hi viu un ocupa. Sí, sí, ho has escoltat bé, un ocupa atura la construcció d'una discoteca a la ciutat de Girona.
S'ha queixat, no? S'ha queixat de que no li deixen dormir,
sí,
o...?
Sí, 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 que descansa poc l'ocupa. Cal cuidar-lo i protegir-lo. És una espècie en extinció, es veu. Molt bé.
Carlos, gràcies.
Bromes a part, eh? És greu. Una persona com aquesta doncs pugui aturar una iniciativa interessant com era doncs la creació d'una inversió important en una zona de la ciutat de Girona que necessita una mica de rellançar-se en aquest sentit de l'oci nocturn.
No, el raïm per no plorar, la riure sí, és per no plorar. Perquè el drama està servit.
Bé, però és curiós, eh?
Sí, i tant.
Vinga,
que tinguis un bon dia, Carlos. Adeu. Fins després. L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia. Passen coses estranyes a Girona.
Sí,
a Montilivi també van passar coses estranyes
a Montilivi i va passar una cosa bar molt estranya.
Es va anul·lar un gol del Girona 38 segons després... Vaja, el cronometratge diu que 38 segons després d'una infracció en forma de fora de joc i quan qui més qui menys a l'estadi del Girona ja enteníem que el que havia passat en el decurs d'aquests 38 segons era una altra jugada o unes altres jugades que no tenien continuïtat
en
l'acció.
Clarament, a més, no? Clarament.
No. Al final, són les eines que té el VAR. I el problema és que aquestes eines que se li atorguen al VAR entrem en debats de si acció continuada, de si no acció continuada, i al final resulta que... És que, clar, amb el sentit comú, el gol hauria d'haver pujat al marcador, però amb les eines que té el VAR, doncs possiblement l'àrbitre de VAR té aquest instrument perquè aquest gol no pugi al marcador. Però escolti, això és una.
Però tan difícil és aplicar un criteri de jugada continuada o no continuada? Crec que pot ser una qüestió bastant òbvia, no?
Òbvia pel sentit comú. Quan tu intentes redactar i posar negre sobre blanc en un reglament allò que al pati del col·legi tothom estava d'acord, i si no estàvem d'acord, l'amo de la pilota se l'emportava a casa i s'acabava el partit. Doncs això, posar lletra i a l'esperit del futbol, a el que tothom entén que és l'esperit del futbol, cada vegada ho compliquem més. Però bueno, no és la més grossa que ha passat en aquest sentit, eh? No és la més grossa, però bueno. Però escolta, això, aquesta va ser una. Després va arribar l'expulsió de Mitchell. I la groga a Dali Blin, acabat el partit, que comporta suspensió. La notícia és que el Girona presenta al·legacions per aquestes targetes. La vermella a Mitchell i la groga a Dali Blin. Si el recurs o les al·legacions del Girona no prosperen, l'entitat de Montilivi ja ha dit que aniran a apel·lació, tot intentant que Dali Blin i Mitchell puguin estar presents, al partit dels partits. Dissabte, 18:30, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Girona... el nou clàssic. Igual li compro.
És el nou clàssic.
Igual li compro. El que sí que fa la pinta que no estarà serà Ángel Herrera, que també va veure la cinquena groga, però en aquest cas és ja molt complicada de resoldre i va ser joc. L'entitat de Montilivi no anirà perquè no arribaria enlloc i la suspensió pel futbolista de Venezuela continuaria. Això pel que fa al Girona. El Madrid no està per gaires alegries, tampoc. Al final se li van escapar dos punts davant l'Atlético de Madrid, amb la qual cosa es revifa una mica aquest xup-xup que té aquest partit de dissabte. I això comporta que, empatant Madrid, empatant Girona i empatant l'Atlético de Madrid, òbviament el Barça, amb la seva victòria Mendizorroza, pam, retalla dos punts. Bones notícies pels homes de Xavi que apunten a recuperació de Marc-André Ter Stegen davant del Granada. Ha parlat d'Eco per la Vanguardia, l'etapa de Xavi no s'ha acabat, la lliga de la temporada passada no es va valorar prou, però avui hem conegut també que Hansi Flick està prenent classes d'espanyol.
Igual vol venir de turisme, no? La Costa Brava és un lloc magnífic. Costa Daurada, també.
Sí, però jo crec que amb una mica d'anglès i fins i tot alemany... No. Et defenses bé per la Costa Brava, sí, o per la Costa del Sol?
Home,
o per...
si tu vens aquí, donde fueres haz lo que vienes, ja que es parla català i és... català tampoc faria malament fer prendre classes de català.
Bueno, de moment comença a parlar espanyol, és la informació d'avui. Hansi Flick està prenent classes d'espanyol. I lo de l'espanyol, però lo del Real Club Deportiu Espanyol.
De taquicàrdia, eh? De...
Vostè com vol...
Per a dar-me algo.
Com vol veure el got? Mig ple o mig buit?
Mig ple.
Mig ple.
Estem a un punt...
L'Espanyol està a un punt
directe.
De l'ascens directe.
Home, sí, és mig ple, això.
Després d'aquesta victòria contra el Levante, 2-1, amb un penal que es va xiular... És penal inapel·lable, però és que es va xiular fora de temps. Es va xiular el 51-26, quan el partit havia d'haver acabat al minut 51. Però bueno, penal, 2-1.
Aquí podem discutir moltes coses, eh? Quan hi ha un tema...
A l'acció continuada.
No parlo d'acció continuada, però tu saps perfectament que quan diuen s'afegeix un temps al partit, és el temps mínim. Si durant aquest temps que hi ha, doncs...
El que fan els àrbitres és deixar acabar una acció d'atac. Això sí.
Va, doncs ja està.
Si passa del temps, però l'acció d'atac és continuada... Els àrbitres normalment les deixen acabar. Dic perquè a vegades s'ha xiulat al final d'una primera part o d'un partit quan s'havia de picar un corna. Però bueno, deixem-ho estar, és l'arbitratge que tenim avui en dia. Però la notícia estava en aquesta victòria de l'Espanyol i la notícia estava en les protestes de l'afició contra la gestió de Chen, contra Mao, contra Fran Garagarza. Bueno, avui han donat la cara Mao i Fran Garagarza per valorar el mercat d'hivern i presentar Rubén Sánchez. I ha dit Garagarza que de moment no li posa bona nota als reforços. S'ha deixat veure molt clarament que si no ha vingut ningú a l'Espanyol en aquest mercat d'hivern és perquè hi havia una ordre des de dalt de tot de no passar-se d'un determinat pressupost. Més detalls al Quique Iglesias, a Esports Cope. En plana poliesportiva, la notícia als Mundials de Natació. Hem engegat molt bé la competició tant en waterpolo masculí com en waterpolo femení. I la notícia, aquesta medalla de bronze d'aquesta parella de saltadors de trampolí sincronitzat 3 metres, que és la primera vegada que esportistes de l'estat espanyol obtenen una medalla de bronze en aquesta modalitat en uns campionats del món. A més, evidentment, plaça olímpica adjudicada.
José Luis Gil, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Gràcies. Quan passin 5 minuts...
Fins demà.
Fins demà. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquestes notícies i d'altres. A Esports Cope, avui amb l'Albert Díaz, que estarà al comandament. De seguida parlem de l'SNEF, amb Àrea Jurídica Global, i després parlarem de l'entorn digital segur. En parlarem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Penseu una cosa, está claro que la farmacia y los farmacéuticos cada día son más protagonistas del sistema sanitario. Con más de 80.000 farmacéuticos colegiados y una completísima red de más de 22.000 farmacias. Además, este jueves 8 de febrero, desde mediodía COPE, lo vamos a poder comprobar en el 23º Congreso Nacional Farmacéutico en Valencia, con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La triste historia de África es que siempre que se encuentra algo de valor, sus habitantes sufren y mueren en la miseria.
¿Qué me queda?
Jennifer Connelly.
Y me metería en muchos líos si llegase a hablar de diamantes de sangre.
Leonardo DiCaprio.
Ese diamante es mi salvoconducto para salir de este maldito continente.
Diamante de sangre. El domingo a las 12:45 de la noche, en 13.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
¿Una talla más? ¿El sofá?
Oh, perdón. Quería decir una plaza más.
Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, el Corte Inglés.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver. El exterior quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar con los amigos de Área Jurídica Global. Hoy vamos a hablar de las NEF. De las NEF. ¿Qué es el ASNEF? ¿Cómo saber si estás en las listas de las NEF? ¿Cómo darte de baja? ¿Puedes pedir indemnizaciones? Todas esas respuestas las tienen en Área Jurídica Global. Os voy a dar ya el teléfono, el 990-1716, 990-1716, o en la web areajuridicaglobal.com. Arianda López, directora del departamento de ASNEF, de Área Jurídica Global, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, buenas tardes.
Para empezar, ¿qué es el ASNEF?
El ASNEF es la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. Es un registro de morosidad, el más famoso que conocemos, aún así hay otros que los bancos conocen y los usuarios no. Y es como un registro de todas las personas deudoras. Cuando alguien deja de pagar un recibo, el banco amenaza con poner a las personas en este registro. Y entonces, cuando queremos hablar con entidades financieras para pedir créditos o ayudas bancarias, exactamente, nos lo deniegan porque estamos en este fichero de morosidad.
¿Por qué cantidad te pueden poner en las NEF?
Por cualquiera, desde 15 euros.
¿Ah, sí?
Sí, de hecho, esto es bastante conocido, sobre todo por las empresas de telefonía.
De acuerdo, entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿cómo certificar, cómo saber si estamos en una de estas listas?
Bueno, primeramente, antes de eso, creo que lo importante es que todos nuestros oyentes sepan que estar en ASNEF es abusivo. ASNEF no te puede poner en este registro de morosidad, y mucho menos por impagos, como bien hemos dicho, de tan pocas cantidades. Para saber si estamos o no en ASNEF, muy importante, tenemos que seguir una serie de requisitos que tenemos plasmados en nuestra página web, www.areajuridicaglobal.com. Cuando accedéis a ella encontraréis un apartado que es registros de morosidad.
¿Sí?
Y entrando allí está paso por paso todo lo que se tiene que seguir para que ASNEF te conteste y te diga si tienes o no apuntes a tu nombre.
areajuridicaglobal.com.
Exactamente.
¿Cómo nos da, en caso de que estemos, porque ya has explicado que es abusivo, cómo nos podemos dar de baja y si podemos pedir una indemnización? Porque claro, nos está perjudicando si es algo abusivo.
Exactamente. Si encontramos que sí que estamos dados de alta en ASNEF, ¿qué hacemos? Acudimos a profesionales, como somos Área Jurídica Global, llamando a nuestros teléfonos.
Ajá, el 990-1716.
Nosotros iniciamos una serie de trámites, desde burofaxes incluso llegando a la vía judicial, y a partir de aquí te damos de baja. Una vez de baja, tú ya gozas de esta libertad, por decirlo de alguna manera, y a partir de aquí, si quieres reclamar, que de hecho, o sea, estás en tu derecho de reclamar estas indemnizaciones de las que hablábamos, por apunte, es decir, por deuda que queda registrada en ASNEF a tu nombre,
¿sí?,
puedes llegar a reclamar entre 5.000 y 12.000 euros.
Por cualquier cantidad que estés. O sea, si me han puesto en la lista por 15 euros, por ejemplo, ¿yo puedo reclamar por esa cantidad?
Sí. Bueno, otra cosa es que te den más o menos...
Otra cosa es que me digan que sí.
Más o menos cantidades, pero sí, porque no estamos reclamando esa cantidad, sino estás reclamando tu derecho al honor y tu derecho como consumidor.
Ajá. O sea, de entrada me queda claro que cualquier persona que esté en una lista de ASNEF o similares es... algo que están abusando, es una cuestión abusiva, con lo cual se tiene las de ganar.
Exactamente.
Pues ya lo sabes, esto te lo van a arreglar, te lo van a comentar, te lo van a explicar muy bien en Área Jurídica Global. El teléfono 990-1716, 990-1716, o en su web areajuridicaglobal.com. Arianda López, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ja no tienes...
Quan considerem que un entorn digital és un entorn segur? Ja sabeu que darrerament hi ha molta preocupació, sobretot de cara als menors que accedeixen a llocs on no han d'accedir. Segurament no és perquè tinguin el camp a accedir, sinó perquè igual manca educació i ja sabeu que quan un petit li dius això no s'ha de fer, és quan ho fa. Doncs parlem d'entorns digitals segurs i en parlem amb el senyor Enric Vilamajor, que és professor del grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat Abat Oliba Feu. Enric, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Enric, molt amable. D'entrada, què considerem un entorn digital segur?
Principalment podríem dir que un entorn digital segur és un entorn conegut. Així com en els nostres espais físics, a l'entorn que no ens fa por, a l'entorn que no ens genera cap amenaça, és l'entorn que coneixem, que visualment podem determinar al principi, al final, qui forma part, etcètera, etcètera. En l'àmbit digital hem d'intentar recrear aquest tipus d'espais. A què em refereixo d'una forma més concreta? Doncs un dels elements més aspiracionals dels nois avui en dia, de cara a les xarxes socials, és la quantitat de gent, no la qualitat. No podem tenir un perfil de xarxes socials ple de gent que no coneixen. Sí. Aquest és un entorn que no podem delimitar. Si nosaltres a les nostres xarxes socials tenim la cura de que hi siguin només aquelles persones que realment coneixem, ja no dic les que siguin amigues realment, sinó que coneixem, que sí, sabem qui són i que podem reconèixer en una imatge. Aquesta és, diguéssim, la premissa bàsica que hauríem de tenir sempre quan parlem d'entorns digitals.
És una mica traslladar la realitat a la part digital, no? Vull dir, és tres quarts del mateix, més o menys.
Exactament. Jo el que trasllado sempre als meus alumnes és que mentre mantinguem el concepte de dualitat, espais digitals versus espais socials, vida física, vida digital, virtual, etc., seguirem tenint tots aquests problemes. Avui en dia ja la vida és una i té diferents entorns. No vull entrar en el concepte del multivers en absolut, però hem d'entendre que el virtual, el digital i el físic és exactament el mateix per nosaltres, perquè hi passen les mateixes coses, i tenim relacions socials, i tenim tot tipus d'interaccions. I, per tant, hem de recrear, com molt bé dius, el que per nosaltres és sentit comú en la vida física, que no ve un desconegut i li diem on vivim, ni en quina hora sortim de casa, ni quants fills tenim, doncs no fem el mateix a través de les nostres xarxes socials en el nostre entorn digital.
Doncs
és molt fàcil penjar una foto amb la canalla,
etiquetar
els noms dels nostres fills, i ja tothom sap com es diu el nostre menor. Pot anar a un parc i dir, escolta'm, Felip, soc l'amic del teu pare, en Marc, i m'ha dit que et vingui a buscar. Ja ho tenim fet.
Sí, sí. No, això t'anava a dir exactament. Dic, ostres, pues, tenim un problema perquè habitualment hi ha moltes, moltes persones, i molts joves, adults i petits, que exhibeixen la seva vida a les xarxes socials sense cap mena de protecció, amb una compte oberta, tranquil·lament.
Correcte. Aquest és un dels grans problemes, també. Les comptes públiques. Les comptes haurien de ser públiques només per a aquelles persones que poguessin acreditar que volen fer de la seva activitat digital un ús professional. Per la resta, per defecte, haurien de ser de caràcter privat. I jo no soc gens partidari de les prohibicions ni de les regulacions, o per almenys de limitar-ho al màxim possible. Però com a premissa bàsica, escolti'm, que totes les xarxes socials estiguin configurades de manera pública, naturalitza aquesta acció. És molt d'inrevés. Partim de la privacitat i només aquelles persones que vulguin o que en depenguin econòmicament d'això, les facin públiques i que hagin d'explicar per què.
Clar, possiblement, Enric, que l'educació, és a dir, ser una campanya d'educació conforme a què fer a les xarxes, conforme a aquests conceptes, perquè et dona la sensació que bé, no és que sigui una informació oculta, vull dir, també és de sentit comú, però dona la sensació que falta aquesta educació d'ús de xarxes socials, sobretot en els joves.
Sens dubte, sens dubte. I al final, el que nosaltres fem amb la prohibició d'aquest ús, per exemple, en el torn escolar, que és el que ha creat un altre cop actualitat sobre el tema, és no tenir l'opció i l'oportunitat d'educar-los en aquest ús. Precisament a les escoles és quan més accés haurien de tenir al mòbil, perquè l'educador pot veure el que fa, hi hauria d'haver-hi una assignatura que sigui accions digitals, com i permetre que els nens en facin un ús absolutament natural del mòbil. És com prohibir la pilota a la, sí, al pati, sí, perquè un nen s'ha fet mal d'una pilotada. Oi que el que hem de fer és entrenar els nens, que sàpiguen on es pot jugar i on no, etcètera, etcètera? Doncs això passa el mateix. Encara tenim aquesta idea de que el mòbil és dolent, i com tu veies a la introducció, el que és dolent és l'ús erroni, equivocat o deliberadament delictiu que podem fer un mòbil. Però mai el mòbil en si. Demonitzar les xarxes socials és fer-les molt més atractives pels nens.
Doncs sentit comú i educació. Bàsicament, sempre arribem, quan parlem d'aquest tema, sempre arribem al mateix marc. Sentit comú, correcte, i educació. Sempre arribem al mateix marc, sempre. Senyor Enric Vilamajor, professor del grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat de Batón i Baceu, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Faltaria més. Gràcies a vosaltres.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650 51 52 53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650 51 52 53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escolta, no sé si tens problemes amb l'arribada del fred, però això no t'has de preocupar, eh? No, perquè una de les claus és l'aïllament de la llar. Les finestres modernes d'Abric o Ventana Ponés mantindran la teva llar càlida, acollidora, així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Abric o Ventana Ponés per una comoditat màxima. Per què? Doncs, a més, et serveixen a l'estiu i a l'hivern, perquè l'aïllament serveix tant per la calor de la calefacció com pel fred de l'aire condicionat. Això és clar. Abric-o, Ventana Punes. Dit això, parlem de curiositats. Anem a ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, el listo que todo lo sabe, la saga de llibres ja està listo que todo lo sabe. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, querido amigo, muy bien.
¿Ya has visto la portada de tu nuevo libro?
Sí, bueno, te lo enseñaba siempre en secretillo.
Sí, en plan, yo lo casco todo. No me has dicho off the record, si no me dices off the record,
bueno, pero no,
lo pío todo.
Me refiero que aún no es público, pero ya aquí yo ya he explicado varias veces de que para este San Jordi tenemos libro nuevo.
De curiosidad.
Ya dije título, esto es curiosísimo, 366 nuevas curiosidades de Ya estés listo que todo lo sabes.
Estamos haciendo una previa del libro ya, ¿eh? Esto es curiosísimo.
Es que ya está en marcha y entonces ya estoy muy emocionado. Sí,
muy
sí.
Bien. Vamos a por las curiosidades,
sí,
¿qué te
sí,
parece?
Vamos.
Porque espero que cuando ya el libro esté listo o vengas aquí a hacernos una presentación.
Hombre,
como
claro.
Dios manda
sí,
del
sí,
curiosísimo,
sí, sí,
¿eh?
Sí, claro que sí.
Como tiene que ser. Atents a aquestes curiositats, a la que portem avui. Parlarem de cognoms.
Sí.
¿Por qué Froilán de Todos los Santos
sí.
Lleva la coletilla de Todos los Santos?
Sí, de Todos los Santos.
Porque yo no soy José Miguel Cruz de Todos los Santos.
Ahí está. Mira, en 1998 todos nos sorprendimos cuando la infanta Elena presentó a su hijo,
¿sí?
con estaba casada con Madi Chalar, y presentó a su hijo como Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Madi Chalar. Y Borbón. Entonces, nos sonó a todos, nos explotó la cabeza y eso de todos,
de
los,
todos
santos.
Los santos.
Y hubo
¿por
mucho
qué?
Cachondeo.
Sí,
hubo
sí.
Mucho, entonces no había un redes sociales, pero bueno, los medios de comunicación se llenaron y todos los santos. Pero esto tiene una explicación, y es que todos los de la Casa Real, todas las personas de la Casa Real, ¿sí?, de la aristocracia de la Casa Real Española, llevan la coletilla y de todos los santos. Lo que pasa es que no lo sabemos.
¿Así? No lo sabemos. O sea, el rey también lleva de todos
ahí
los santos.
Ahí está, sí. El actual rey es Felipe Juan Pablo Alfonso de todos los santos de Borbón y Grecia. Y otros miembros de la familia, por ejemplo, la hermana de Froilán es Victoria Federica de todos los santos, Marichalar y Borbón. Y así todos los y el rey de España, el emérito también.
El emérito también, de todos los santos.
Mira, la tradición de agregar nombres de santos a los recién nacidos se remonta a muchos siglos atrás, buscando siempre la protección de esos santos a lo largo de la vida, ¿no? Creo que ya lo explicamos en otra semana,
sí,
lo de poner el nombre de pila y que el nombre de pila, cuando en la pila bautismal te ponían un segundo nombre, incluso hasta un tercero, y te expliqué que yo...
¿El nombre de pila?
Yo mi nombre era Alfredo Ramírez, sí, Carlos, ¿no? Así me
José bautizaron. Miguel Cruz Gabriel.
Sí.
No, José Miguel Gabriel, no Cruz, no, Cruz venía después. Sí. José Miguel Gabriel Cruz.
Ahí está, ¿no? Pues es Gabriel. Pues esa protección de ese santo. Pero bueno, a nosotros somos personas terrenales. Nos protege un santo.
No somos de la realeza.
Como mucho dos.
Sí.
Pero a los reyes,
claro,
a la familia real, lo tiene que proteger.
Claro, todos
los santos.
Todos, no dos.
Ese es el motivo.
Todos, hombre, que somos reyes.
Todos los santos.
Todos.
Ese es el motivo. O sea, mientras
claro,
que muchos llevan los nombres adicionales, especialmente documentos religiosos, algunos optan a un solo nombre, ¿no? O uno compuesto. Y para las casas reales, como te digo, aseguran la protección de todo el santoral católico para los miembros de la Casa Real.
De todos los santos.
Pues por eso
ahí está.
Lleva el nombre, que es Felipe Juan Froilán, tres nombres, o sea, su nombre, los dos nombres de bautismo, más todos los santos, o sea... Ahí la han metido
todos, absolutamente todos. El cas és que
¿qué te parece?
No només és el Froilán, sinó tots els membres de la Casa Reial. Tots.
Sí, sí.
Llevan ese de todos los santos. Por ser reyes, sí, básicamente. Sí, bueno, sí, por ser de sangre azul, por ser de la realeza. Esa es la clave,
Ser celícolas.
¿Eh?
Ser celícolas.
¿Ser qué?
Celícolas.
¿Esto qué es?
Celícolas, que provienen del cielo.
¡Ah! Ser
sí,
celícolas.
Sí. Celícolas, que era como se le llamaba antiguamente, y los autores críticos utilizaban para denominar a las personas que provenían del cielo y eran reyes, emperadores, etcétera, venían del cielo, eran celícolas, que vienen del cielo. Y la palabra celícola, que viene de cielo, es la que dio también lugar a celeste, el color celeste. Y este color de ser celícola, venir del cielo, y como también vino el color celeste, es lo que llevó a la confusión de que se creyesen que los reyes o las monarquías tenían la sangre azul. Porque decían que tenían la sangre celeste, pero celeste del cielo, no de azul,
literalmente.
De color.
Vaya.
Y ahí viene la confusión, no de que se viese las venas y dicen, sí, sí, ay, que como no toman el sol, pues las venas se ven azules y parece que tienen sangre azul. No, vienen de que provienen del cielo.
Son Alfred felices. López, me has colado ahí un par ahí, pam, pam,
pam.
Muy bien, ¿eh? Alfred López, muchas gracias.
Un placer.
Hasta la semana que viene. Doncs, dit això, ja ho sabeu, no sang blava, sinó del cel. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda.